cas, doncs vaig... i no se'm va enterar, però sí que el vaig perseguir a diferents llocs, vull dir, quan anava a fer una obra de teatre, quan sabia que anava a alguna presentació i tal. I, de fet, va ser un dels actors protagonistes, o sigui, dels actors protagonistes de l'obra de teatre Jauria, quan es va estrenar l'any 2019, que va passar per Figueres i no va passar per cap altre punt de Catalunya, que ho comentàvem. Doncs jo vaig anar a veure l'obra, més enllà de l'obra, que evidentment també, perquè sortia en Martín Rivas López, i em vaig esperar que acabés l'obra i que sortissin els actors una hora fora, i vaig aconseguir una foto amb Martín Rivas López, que la tinc a la tauleta de la nit.
Oé.
La tens a la tauleta?
La tauleta de nit.
A la tauleta de nit.
Actualment.
Sí, de casa de la meva àvia.
A mi em va agafar una mica la mateixa dèria com en Justin Bieber, però amb One Direction, de fet. I amb en Harry Styles jo també està molt obsessionada.
Com de guia?
Sí, sí.
Escrius molt ràpid.
Utilitzades ChatGPT?
No vaig arribar a aquest extrem, però sí, tenia pòsters per tota l'habitació també, tenia
mare
no sé quant de merchandising d'aquesta gent.
Estem rodejats.
Em va marcar tota una època.
Però jo crec que a la nostra generació, la generació d'abans del 2000, del 95 fins al 2000, no, des del, sí, del 90 cap amunt fins al 2000, aquesta generació, crec que hem viscut un fandom, una manera de ser fans d'algú,
sí,
molt, molt bèstia. No sé si la vostra època, quan éreu joves, que al final és quan feu més bogeries, us va agafar a ser fanàtics d'algú d'aquesta manera.
En Rafa, en època... en època dels Beatles, era d'aquells que s'estiraven els cabells quan, perquè en tenia, llavors.
A mi al barri em deien el cinquè Beatle.
No voleu vosaltres confessar alguna altra...
No, saps què? Estava pensant...
No tinc jo...
Jo respecte...
Home, Elton John, Joan.
Sí, però no he esperat mai, ni...
No, ni jo. No, jo sí, jo un petit punt d'obsessió amb algun artista sí que tinc... Obsessió, digue-li admiració molt gran, que t'agrada molt, però com eren... Això, no hi havia xarxes socials, era molt complicat accedir a res.
Clar, doncs és que...
Era una cosa més conceptual que de...
Bé, et dic una cosa, quan nosaltres érem joves i érem també adolescents que teníem aquest fanatisme, per exemple, per Justin Bieber o Harry Styles, no hi havia xarxes socials, ho miràvem tot per les revistes del cor.
Ai, sí,
que anaven els pòsters, et deien quin signe era, tot, les revistes del cor.
A mi m'ha passat amb Bruce Springsteen, que ha anat a l'hotel on s'allotjava.
Ah,
a veure si el veia, i he passat moltes hores en aquell hotel. Vaig intentar fer-me amic d'una cambrera que hi treballava a l'hotel.
Aquesta és la tàctica Joan Gaspar, la tàctica.
Sí.
No em va deixar passar, però em va donar esmorzar gratis.
Ah, molt bé. La cambrera, no entenem.
La cambrera, la cambrera.
Això que et va ser poc.
Sí.
Jo, el cas de fer, en aquest cas, hi ha una estratègia infal·lible a l'hora de... Si algun famós a Barcelona, nivell Bruce Springsteen, el que heu de fer és reservar taula, això sí, heu de tenir diners, en els restaurants d'estrella Michelin que tenim per la ciutat, perquè en algun aniran.
Acostumen a anar al Botafumeiro, i al Botafumeiro no té estrella.
I a l'Estimar també va molt.
Acostumen a anar-hi.
És la tàctica Belén Esteban.
Sí. També vaig esperar una vegada a Woody Allen, però no...
A Woody Allen?
Sí.
A l'hotel aquell, com es diu, Casa Fuster.
Però què fas? Vas allà a l'hotel i dius hola.
Pon-me un combinado el más barato que tengas.
Sí, no? Però jo tinc un dubte que vas anar vestit com de carrer normal o com de persona molt formal?
Què vols dir?
És important, això. Molt bona pregunta, Olma.
Gràcies.
Disfressat de Jan Keaton?
Clar, no. Em voleu escoltar? Quan aneu a un lloc d'aquests, que és un lloc doncs, de categoria, de menjar amb tres coberts a cada costat, heu d'anar vestits de forma elegant.
Però no hi vaig a dinar ni a menjar.
No passa res, però per passar desapercebut, que no et vegin allà com una persona amb un cafè i un croissant esperant 10 hores, que el cafè s'ha convertit en, no sé, en granitzat.
T'està dient mandro. No sé.
No. La propera vegada fem un truc i jo et dic a veure si vas ben vestit o no i tàctiques per passar desapercebut.
El juny torna a Bruce Springsteen
doncs
a Barcelona, per tant, alguna cosa farem.
A tope.
En fi,
anem a la musiqueta.
Si us plau.
Avui toca Mishima a la sala La Paloma. De fet, és la segona edició d'una mena de festival pre-Sant Jordi que ja va començar l'any passat amb el nom de La Nit de les Roses. Llavors, això, la banda actuarà avui al costat de quatre veus destacades de la literatura catalana actual, Mireia Calafell, Pol Guaix, Blanca Llum Vidal i Jordi Puntí. I, de fet, les entrades ja s'han posat a la venda i, si voleu, podeu anar a la Paloma a escoltar Mishima aquesta nit.
Jo vaig esperar-los a la porta.
Són boníssims. Aquest sí que el Caravent se l'ha d'esperar perquè ho fan molt, això.
Sí.
Perquè, per exemple, fan el concert de Nadal Mishima cada any i ara veig que també a la Sant Jordi.
Sí. De fet, l'any passat també es va fer acompanyant la lectura recitada de textos de Mònica Batet, Martí Sala, Sebastià Alfamora i Maria Sevilla, i, de fet, al final de l'espectacle es va tancar amb una cançó així mig sorpresa en què van estrenar Roses, que era una adaptació del tema Flowers de Miley Cyrus, no sé si el coneixeu, i van fer una adaptació molt bonica que posava roses en motiu de Sant Jordi.
Vas estar llegint textos, tu, allà?
No vaig estar. No van tenir
home, el plaer. Martí Sales, aquest el van
escoltar-me
tenir a Ràdio Estel aquest any.
Malament.
En fi, ara, avui és el segon aniversari també del seu disc L'Aigua Clara, el darrer àlbum d'estudi que van fer, i, de fet, avui la Nit de Roses també serà el tret de sortida d'una nova gira que fins ara han anunciat que tocaran a l'Abadal Music Fest a Santa Maria d'Horta d'Avinyó el 20 de maig i el Fres Festival a Sabadell l'11 de juliol i molts altres concerts que aniran anunciant a partir d'ara. En fi, això, si voleu escoltar Mishima, avui una precelebració a Sant Jordi a la sala La Paloma.
Doncs vinga, que nosaltres ens quedem a Mishima precelebrant aquest Sant Jordi. Demà, recordeu, programa especial des de Rambla Catalunya a la parròquia de Sant Ramon de Penyaforca, i serem des de 9:15 del matí fins a les 6 de la tarda.
Miro les estrelles amb adelit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar podrint a l'infern. En canvi, aquí a la terra la indiferència no és el principal. Hem de tema dels homes, de les dones i dels animals. Com ens sentiríem si cremessin els astres amb una passió no corresposta per a nosaltres? Si no pot haver-hi igual estima, si no podem sentir el mateix amor, deixeu que sigui jo. Deixeu que sigui jo qui més estima dels dos. Tan admirador com crec que sóc, estrelles aquí sé. Alguna des d'aquest matí, com ens sentiríem si cremessin els astres amb una passió no corresposta per a nosaltres? Si no pot haver-hi igual estima, si no podem sentir el mateix amor, deixeu que sigui jo qui més estima. Deixeu que sigui jo dels dos. Si totes haguessin de desaparèixer o de morir, hauria d'aprendre a mirar cap a un cel buit i veure en l'absolut de foscor quelcom gloriós, tot i que això em costaria una mica més d'un dia o dos. Una mica més d'un dia o dos. Una mica més d'un...
Ràdio Estel. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Va ser una passada, però una passada. Quan van començar a arribar la gent de Mallorca, se valia una, moltíssim ambient, i bé.
Què cantàveu?
Mallorquins! Au, au, au! I això, el cimne, també, de Mallorca... Buah, brutal.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Aquest Sant Jordi escolta i viu Ràdio Estel a la Rambla de Catalunya 115 de Barcelona. Des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda, les veus de Ràdio Estel en directe i en persona. Joan Trias amb la caravana i Mercè Raga amb fabricació pròpia faran ràdio en directe a Sant Ramon de Penyafort de Barcelona, Rambla Catalunya 115. I escriptors i actuacions en directe i molt més. Aquest Sant Jordi la festa es viu en directe amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts, gairebé 13, que passant de les 9 del matí. Mireu, els partits bascos analitzen aquest matí els resultats electorals d'aquest diumenge després que el PNB i Bildu hagin empatat a 27 escons. Tot i el frec a frec, però el PNB ha guanyat en vots i podrà reeditar un govern amb el Partit Socialista. De fet, el PSOE ja dona per fet un nou govern de coalició. Tot i això, el PNB ha perdut 4 diputats respecte a les eleccions del 2020. Un altre dels titulars dels comicis bascos és que l'Esquerra Abertzale ha aconseguit el millor resultat de la seva història. Obté 6 diputats més. D'aquesta manera, Bildu es conjura com a l'alternativa i els socialistes bascos han passat dels 10 als 12 diputats. El Partit Popular, que no s'ha presentat en coalició amb Ciutadans, només n'aconsegueix un, els mateixos que Vox. En canvi, Podem perd la representació que tenia, que era de 6 escons. Sumar sí que aconseguiria entrar-hi amb un diputat per analitzar aquests resultats, però i veure possibles escenaris, tenim amb nosaltres a Galder Sierra, politòleg de la Universitat del País Basc. Senyor Sierra, buenos días, según on. Em sembla que ens l'hem perdut. Intentem recuperar-lo el màxim d'aviat possible, el que dèiem, eh? Seguim pendents d'aquests comicis que han tingut lloc aquest diumenge, i ho deia aquest matí, que amb el 35% dels vots i 27 escons, el nacionalisme basc es torna a imposar a les eleccions del Parlament Autonòmic, però ben a prop del PNB, l'Esquerra Abertzale aconsegueix en uns resultats històrics els mateixos escons, 27, és a dir, 6 més dels que ja tenia i gairebé el mateix percentatge de vot, 32%. Entre aquest 35% i aquest 32% hi hauria uns pràcticament 30.000 vots de diferència que separaria el nacionalisme de l'independentisme basc. Com dèiem, per analitzar-ho tot plegat, tenim ja amb nosaltres a Galder Sierra, politòleg de la Universitat del País Basc. Senyor Sierra, buenos días, según on.
Sí, bon dia, según on. Sí, ¿me oyen?
Sí. Déjeme preguntarle cómo lee los resultados en Euskadi. ¿Cuál sería su primer titular de la jornada electoral?
Bueno, a ver, la verdad es que en grandes líneas se puede decir que la mayoría de los partidos, si no todos, bueno, tienen motivos de alguna manera para estar contentos con los resultados, ¿no? No sería el caso de todos, pero bueno, de alguna manera, viendo cuál es la comparativa con los resultados del 2020 y cuáles son las expectativas que habrían creado las encuestas, de alguna manera, según donde se ponga el foco, los diferentes partidos pueden tener motivos para estar contentos, ¿no?
Vamos primero por la izquierda abertzale, Bildu, que ha mostrado un resultado histórico igualando en diputados al nacionalismo vasco, al PNV. ¿Qué ha pasado en los últimos años para que Bildu haya podido hacer este casi sorpaso?
Sí. A ver, ahí, de alguna manera, para analizar los resultados de Bildu, hay que ver un poco cuál ha sido su trayectoria histórica, ¿no? ¿Cuál es la trayectoria histórica de la izquierda soberanista? De alguna manera, desde lo que se llama el cambio de ciclo, la desaparición de ETA, de alguna manera, EH Bildu se ha ido incorporando, se ha ido normalizando como agente político, ¿no? Lo que, de alguna manera, le ha facilitado llegar a estos resultados. Se suele hablar a menudo que, de alguna manera, lo que ha sido la agenda soberanista o la agenda más soberanista de EH Bildu ha ido quedando en un segundo plano, desde el punto de vista discursivo, desde el punto de vista del programa electoral, a favor de lo que ha sido la agenda social, ¿no? En ese sentido, yo creo que es importante también reparar a los sociómetros vascos, que de alguna manera analizan cuáles son las principales preocupaciones de la sociedad vasca. Y en ese sentido sí que hay elementos que de alguna manera encajan muy bien en esa agenda social que ha ido planteando EH Bildu para que consiga conseguir estos resultados, ¿no? Sobre todo, bueno, aquí los últimos meses, años y sobre todo en campaña, el tema central ha sido el tema del sistema sanitario, de Osakidetza, el sistema sanitario vasco, que de alguna manera ha habido, bueno, hay una percepción general de que ha sufrido, bueno, grandes pérdidas desde el punto de vista de la calidad, y asociado a eso, de alguna manera, la gestión que ha hecho el partido gobernante durante los últimos años, ¿no? Yo creo que EH Bildu ha conseguido encajar muy bien esa línea de crítica a lo que ha sido el PNV, y que de alguna manera, desde ese punto de vista general, vamos a decir, de la agenda social, la ha favorecido electoralmente.
¿Hasta qué punto, señor Sierra, el voto joven ha influenciado en esta subida de Bildu?
Sí, bueno, ahí habrá que ver los microdatos que dejen los sondeos postelectorales, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, históricamente la izquierda soberanista ha tenido un voto joven. Sí que parece, según indican los sondeos y los diferentes sondeos postelectorales de las últimas convocatorias electorales, que el voto de EH Bildu es principalmente joven. En ese sentido, bueno, sí que hay que destacar que, de alguna manera, uno de los principales hándicaps que parece que está teniendo el PNV desde el punto de vista electoral es enganchar a esas nuevas generaciones, ¿no? Al final estamos hablando de generaciones que, bueno, de gente que ha visto gobernar toda la vida al PNV, que de alguna manera, bueno, empieza a sentir esa necesidad de cambio. Y sí que es verdad que, igual que EH Bildu ha conseguido de alguna manera encajar esa agenda social, esa demanda social, desde el punto de vista del electorado en general, de alguna manera también está sabiendo atrapar esa demanda de cambio por parte de las nuevas generaciones.
Es verdad, señor Sierra, que ETA forma parte ya de la historia, pero también es verdad que ha tenido cierto protagonismo en el tramo final de la campaña electoral. Lo digo por las últimas palabras que escuchábamos a Pello Chandiano en Cadena SER, en Hora 25 con Aymar Bretos. ¿Finalmente ha tenido repercusión en los resultados esas palabras?
Pues parece que no. A ver, en general ha sido una campaña electoral tranquila, o sea, sin grandes sobresaltos, sin grandes salidas de tono. Ha habido algunos momentos, algunos picos, por decirlo así, la agresión que sufrió el candidato Pradales con un spray pimienta, pero que de alguna manera él mismo desvinculó de cualquier tipo de motivación política. El debate que hubo, el segundo debate que hubo en la cadena, en la televisión pública vasca. Y luego el tercer elemento de alguna manera a destacar es esa entrevista que se le hizo al candidato Chandiano, en el que manifestó la opinión que tenía en torno al concepto del terrorismo. Sí. Es curioso porque quitando Vox, por parte de los principales partidos políticos, el tema de ETA no ha sido un tema que se haya querido incorporar en el debate electoral. Yo creo que hay una percepción general de que ese tema, independientemente del componente ético, ya no da votos, ya no mueve de alguna manera el electorado de uno u otro partido. Uh-huh. Estábamos hablando antes de las nuevas generaciones, el tema de ETA de alguna manera es un tema que se ve muy, muy lejos por parte de las nuevas generaciones, con lo que de alguna manera los partidos, al hilo de lo que estoy diciendo, entienden que no es interesante incorporar ese debate, ¿no? Uh-huh. Incluso el propio candidato Chandiano, creo que 2 o 3 días después de aquella entrevista que se le hizo, de alguna manera quiso dejar claro que no era su intención herir la sensibilidad de ninguna de las víctimas y que de alguna manera su aspiración era crear un clima de convivencia en la sociedad vasca, ¿no? Entonces, en ese sentido, no parece que esas palabras le hayan perjudicado electoralmente.
Enseguida analizamos también lo que ha pasado con el PNV, con el nacionalismo vasco, que podrá volver a formar coalición con el Partido Socialista, pero antes me llamaba mucho la atención Sumar, que ha conseguido un diputado. Su candidata, y están así muy de acuerdo los medios de comunicación del País Vasco, hizo un gran debate en Euskal Televista. Sí. Y sin embargo, ha conseguido solo un diputado. ¿Cómo se explica una cosa así?
Sí, bueno, al principio decía igual un poco, no sé si de manera sorpresiva, que casi todos los actores tenían motivos para estar contentos. Seguramente el espacio de la izquierda confederal es el que menos motivos tiene para estar contento, ¿no? Sumar ha conseguido incorporarse al Parlamento Vasco, lo que yo creo que en sí es una buena noticia, siendo un partido nuevo, pero sí que es verdad que de alguna manera venimos de 6 representantes que tuvo Podemos en la convocatoria electoral del 2020 a uno que va a tener Sumar quedándose fuera a Podemos, ¿no? Sí que es verdad lo que comentas. La candidata de Sumar en el debate electoral tuvo una muy buena intervención. También es verdad que era la candidata que menos se jugaba. Se le veía muy tranquila, se le veía muy metida en su discurso. En ese sentido sí que hizo un buen debate. Lo que estoy diciendo, siempre tenía la ventaja de ser de la que menos esperaba también y la que era menor objeto de ataque por el resto de sus adversarios, ¿no? Esa situación sí que le daba una ventaja. Sí. No ha conseguido más de un representante, las encuestas le daban entre 1 y 2, pero bueno, a mi entender yo creo que son unos buenos resultados y de hecho así la manifiesta el coordinador de Sumar aquí en el País Vasco, que entiende que es una buena situación, por lo menos como punto de inicio, por decirlo así.
Vamos al PNV, como decíamos, ¿la alta participación ha beneficiado a Uniperder 6 diputados al PNV?
Aquí lo que se decía desde el punto de vista de la prospectiva electoral era que en tanto en cuanto la participación fuese mayor iba a beneficiar al PNV. Incluso había algunos analistas que se atrevían a poner datos, ¿no? Si es superior al 60%, beneficiará de una manera intermedia. Si es superior al 60% y pico, beneficiará de una manera muy notable al PNV. Bueno, parece que se está cumpliendo esa tendencia o esos pronósticos, ¿no? Si miramos a la participación desde el punto de vista de los territorios, se da un dato relativamente curioso, que es que en Vizcaya ha sido el territorio que más participativo ha sido desde el punto de vista de las elecciones. Sí que es verdad que el PNV ha conocido un retroceso general. Es verdad que de alguna manera Vizcaya, que era en general su gran feudo, ha empezado a dejar de serlo. Pero sí que es verdad que el PNV debe su victoria en gran medida a los resultados que ha conseguido en el Gran Bilbao. Por tomar un poco una dimensión territorial y demográfica del país, en la comunidad autónoma vasca hay 2,2 millones de personas aproximadamente y en torno a 900.000 personas viven en lo que se llama el Gran Bilbao, ¿no? El Distrito Municipal de Bilbao, y margen izquierda y margen derecha. Y ahí es donde principalmente el PNV ha conseguido resistir el embate de H. Bildu.
Recordem, a més, als oients, així vull recordar-ho perquè sapiguem de què ens està parlant avui Galder Sierra, que cada circumscripció és igual al nombre d'habitants que tingui cada circumscripció, tant Biscaia com Guipúscoa com Àraba, perquè tots tenen 25 representats a la cambra del Parlament basc. Sea como fuere, senyor Sierra, ¿cómo beneficia o perjudica que el PNV revalide coalición con el Partido Socialista al gobierno central, al PSOE?
Bueno, habrá que ver. De alguna manera, vistas las encuestas, uno de los elementos principales que tenían que dirimir estas elecciones era quién iba a ser el interlocutor principal con respecto al gobierno español, ¿no? Había poca duda que, de alguna manera, había grandes opciones de reeditar la coalición entre el PNV y el PSI, por lo tanto, la comunidad autónoma seguiría teniendo un lehendakari. Pero no sería lo mismo si, como preveían algunas encuestas, sobre todo las últimas, hubiese dado un sorpaso de EH Bildu con respecto al PNV, no solo en asientos, sino en porcentaje de votos. Bueno, al final hemos visto que eso no se ha dado, con lo que el interlocutor principal va a seguir siendo el PNV, pero de alguna manera sí que sirve como toque de atención de que EH Bildu está ahí, ¿no? Es conocido por todos que, de alguna manera, el PNV históricamente ha sido el interlocutor principal con los principales gobiernos que ha habido en España. También es más o menos sabido que durante los últimos años hay una disputa entre el PNV y EH Bildu con respecto a esa posición, y EH Bildu se ha conseguido posicionar como un agente normalizado, que negocia con el gobierno español, que llega a acuerdos, que saca adelante presupuestos, etcétera, etcétera. Y en ese camino, bueno, habrá que ver los próximos años si de alguna manera se invierten esas fuerzas, ¿no? Pero desde luego los próximos 4 años lo que está claro es que el PNV va a seguir siendo el interlocutor principal y el que va a ostentar el gobierno vasco.
Déjeme hacerle 2 preguntas para terminar. La primera, mucha gente en Cataluña, tratándose de que hay partidos también nacionalistas, independentistas, Junts, Esquerra, que se pasan toda la vida peleando también, yo creo que hace falta que nos expliquen mucho desde el País Vasco por qué el PNV y Bildu no pactan.
Yo creo que principalmente no pactan porque precisamente se está viendo, salvando todas las distancias posibles, pero de alguna manera la realidad también que se da en Cataluña, ¿no? Hay una disputa entre ellos por ver quién va a ser, de alguna manera, el agente principal dentro del ámbito soberanista y, por extensión, en el conjunto de la política vasca, ¿no? Parece muy complicado en este momento. Antes he mencionado que, de alguna manera, seguramente uno de los avances de EH Bildu está no solo, como he dicho, en saber encajar de alguna manera en la agenda social, en las demandas de la gente, sino incluso dentro de esos sectores sociales que pueden ser más independentistas o, de alguna manera, su agenda soberanista puede tener más importancia, saber o tener la capacidad de mantener su voto, ¿no? Ha conjugado muy bien esos dos elementos, aunque comunicativamente, de alguna manera, la agenda soberanista haya perdido peso, ¿no? Sí. Yo creo que el motivo fundamental es ese. Yo creo que los dos partidos soberanistas están de acuerdo en una necesidad de reformar el estatuto, que es el único que queda por reformar a nivel de Estado español. Seguramente, según plantean unos y otros, el debate del modelo territorial en el Estado va a ser un tema importante los próximos años, y habrá que ver desde ese punto de vista realmente si se abre ese debate, que evidentemente va a tener afección en el País Vasco y seguramente también, como no, va a tener en Cataluña, ¿verdad?
Y por último, ¿lo que ha hecho EH Bildu es consolidarse como fuerza de gobierno o es flor de un día?
No, aquí lo importante es una buena pregunta, en el sentido de que, de alguna manera, estos grandes resultados de EH Bildu ya responden a una tendencia consolidada. Es decir, nos podríamos haber encontrado con estos resultados y, como decías, que fuese flor de un día, es decir, unos resultados que esporádicamente fuesen muy buenos, pero normalmente cuando se dan ese tipo de situaciones, lo previsible suele ser que no dure mucho en el tiempo. En el caso de EH Bildu nos estamos encontrando con una tendencia al alza sostenida durante los últimos años y durante las últimas convocatorias electorales. Y esto no solo en las autonómicas, sino en el conjunto de las diferentes elecciones, tanto de elecciones generales como municipales, a juntas generales, etcétera. Por lo que esta tendencia, en principio, es previsible, habrá que ver, al final 4 años pueden pasar muchas cosas, pero de alguna manera la tendencia en general de EH Bildu es ascendente, ¿no? Sí. Normalmente un partido político, cuando tiene tres sectores de voto, los votantes fieles, los votantes que de alguna manera alguna vez le han votado y esos que potencialmente quizá alguna vez le puedan votar, ¿no? Los partidos políticos tienen que conseguir mantener esos dos primeros bloques e intentar avanzar en ese tercer ámbito, ¿no? Los que de alguna manera les pueden votar. Y parece que H. Bildu de alguna manera va en ese sentido.
Galder Sierra, politòleg de la Universitat del País Basc, que es carregues un on, que vaya muy bien.
Es carregues con Fede, muchas gracias.
Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Al Forn Mistral, com sempre, som al teu costat amb les nostres especialitats. El pa, les ensaïmades, la coca i els nostres croissants t'estan esperant amb el bon gust de sempre. Forn Mistral. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. I també a fornmistral.com. El Palau de la Música Catalana s'omple de poesia. El gran recital Llegats Vivents a la Sala Modernista el proper 28 d'abril. Nou poetes emblemàtics en llengua catalana en una sessió per guarir l'ànima de bellesa amb intervencions musicals de la violoncel·lista Mariona Camats. Presentat per Anna Gual i Jaume Cipons a l'Orde. Llegats Vivents, poesia en un entorn màgic. Entrades a palaumusica.cat.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o a eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Un minut, gairebé dos, que passa de dos quarts de 10 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí arrenca el magazín de la caravana. Un dilluns en què a partir de les 10 del matí obrirem micròfons per escoltar Xavier Torrents, Àngel Miret i Judit Caselles a la nostra tertúlia d'actualitat política, tot fent el primer cafè. Avui parlarem d'aquestes eleccions basques i en traurem l'entrellat de tot plegat. Cap a les 11 tindrem un nou capítol de Criatures Fantàstiques, on avui parlarem de la felicitat dels adolescents i per fer-ho ens acompanyarà la sociòloga Alba Castellví. Més enllà, dos quarts de 12, ens visitarà la cantant catalana Cristina Lamar, una lloretenca que va estudiar jazz entre Barcelona i Anglaterra i amb la que avui tindrem el plaer de xerrar amb ella sobre el seu primer àlbum, El perderse i el quererse. I també aquest dilluns, arribant al punt del migdia, serà el torn d'un nou capítol de No és el que sembla, amb els conflictòlegs i mediadors Xavier Pastor i Marta Méndez. Avui recuperarem aquells conflictes que es donen entre veïns i per fer-ho, a més, ens acompanyarà el coordinador del Servei de Mediació de l'Hospitalet, Òscar Negredo. I de camí cap a la una obrirem, com sempre, la nostra particular consulta per viure en salut de la mà del doctor Jacinto Valverde. Amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa. Així l'hora del videojoc tindrem la segona part de videojocs basats en llibres de la mà del periodista Joan Cebrián. A més, voltarem amb l'Olma Giró a la Girocleta i tancarem el programa amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja. Tot això avui dilluns 22 d'abril a la Caravana, el magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, ja preparats a la nostra taula, Olma Giró, Judit Vallès i Rafa Sanahuja per arrencar les seccions habituals. Comencem programa, va.
Caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.
Vinga, va, acabo d'anar al doctor, m'acabo d'arreglar la llengua i ja ho tenim.
Sí,
ja
has fet un embolic.
M'he fet un embolic i ja està, no passa res. A vegades passa.
A vegades passa més un dilluns al matí, no?
Sí, sí, és així. Va, avui, tomb per la vida, d'aquí, Olma.
Avui toca fer un tomb per la vida de Cristina Lamar.
Entre amarte, odiarte, entre besarte o enguerrearte.
Sona bé, això, eh?
Sona molt, molt, molt bé.
Quina veu.
És ideal pels culers, avui.
Sí.
Sí.
Els culers porten un mes d'una llista de Spotify.
Un mes? Ai, si fos un mes.
De listes de canciones tristes. Bé, dit això, Cristina Lamar és la que estàvem escoltant. És una cantant gironina que ha viatjat bastant lluny per treure i per produir el seu primer disc, un àlbum que es diu El Perderse i El Quererse. I...
una mica Rosalía, això, eh?
Sí. Sí, és com que barreja diferents estils. A veure, jo no diré que és una mica com Rosalía, perquè per mi Rosalía està com en un llistó...
No, deia el nom, deia el nom.
Ah, sí, el nom totalment. La música és... sí que barreja algun estil, perquè té cançons amb més... com potser ritmes una mica més electrònics, que no gaire, però sí que podem escoltar com no tan melancòlic com aquest... però hem de dir que el més interessant de tot plegat és que, ja, com dèiem, la Cristina Lamar és de Girona, ve de Lloret de Mar, i va anar fins a Colòmbia, va viatjar-hi un dia, resulta que es va enamorar tant i tant i tant i tant d'aquest lloc i de la seva gent, que s'hi ha quedat.
Fixa't tu.
Ha dit, jo m'hi quedo.
Veus?
Llavors, sí. Ara ha anat fins allà a gravar i a produir tot el disc amb músics colombians. Mm-hmm. Un disc que, per cert, que això també és prou interessant, té una cançó en català.
Fixa't.
Llavors, m'interessarà molt que li preguntem a les persones colombianes doncs, si sabien alguna paraula ja en català o no, perquè, clar, com que l'acompanyen i som músics i la cançó és en català, al final és expandir el català pel món, que podríem dir. I com que això és fer un tomb per la vida, aquesta cantant pujarà a la caravana d'aquí molt poca estona, a partir de 11:45 del matí, per presentar-nos aquest primer àlbum que han registrat a Colòmbia, per parlar també doncs, dels inicis, del que costa començar, no?, i més fer-se un lloc en aquest món com és els artistes i els dels cantants. Mm-hmm. Però més enllà d'això, coses que hem de tenir en compte i hem de saber i que estaria bé saber. Té 25 anys, és superjove, ve de Lloret de Mar i va començar a estudiar jazz entre Barcelona i Anglaterra. És a dir, que això de viatjar, Cristina Lamar ho porta a les venes.
Fixa't.
Va estudiar, que això és... dic, què? Va estudiar songwriting, que vindria a ser una mena d'aprendre a escriure cançons, songwriting, però el més interessant és on ho va estudiar. Ho va estudiar-ho al Bath Spa University, això és a Anglaterra.
Uh-huh.
Vindria a ser un spa bany.
Un spa?
No, és una universitat que es diu Bath Spa, però he buscat fotografies i ara entenc d'on ve el nom, perquè realment és una universitat que us l'heu d'imaginar envoltada de color verd, de paisatges...
Relaxant.
Sí, sí, relaxa molt. És com estar en un espai.
La deuen fer un retir així per aprendre a escriure poesia.
Sí, jo crec que sí.
Llavors...
Molt, no, home, ha de ser superinteressant, aquests retirs. Llavors, això, arrel d'un viatge a Llatinoamèrica, va descobrir nous estils que la van inspirar a engegar aquest nou projecte musical que ara comença i que ens presentarà. És un àlbum, El Perderse i El Quererse, que va sortir el 5 d'abril, ara fa uns dies, tampoc tants. Llavors, també serà com molt interessant descobrir quina rebuda estan tenint les seves cançons, tant aquí a Catalunya com a Colòmbia, com a Llatinoamèrica, perquè, pel que he vist, quan ella estava a Colòmbia i va treure aquest disc, li van fer un pastís, com si fos un pastís d'aniversari, doncs un pastís d'aniversari del disc, que es deia El Quererse i El Perderse, que feia una pintassa i ho va celebrar amb diferents persones, suposo que amics i coneguts, que ha fet a Colòmbia, que la gent d'allà doncs, és gent també molt familiar i que sempre obre les portes a casa seva. Això ella ho destaca en alguna de les seves cançons. És un àlbum que té 9 cançons, 8 són en espanyol i una, com dèiem, en català, i mirant una mica les seves xarxes socials, les de la Cristina Lamar, podríem dir això, que és molt jove i que té una veu, ja no només quan canta, perquè ara l'escoltem cantar per sota, però algun vídeo que penja ella explicant coses i parlant, té una veu de debò. O sigui,
a quarts de 12 ho sentireu per la ràdio, només va parlar, dius, uau, és com una veu superdolça que te la posaries perquè t'expliqués un conte abans d'anar a dormir. És com veu perfecta. Llavors, moltíssimes ganes de descobrir doncs, com ha estat el procés de creació d'aquest nou àlbum i d'escoltar la seva veu, que val molt la pena, tant en cançons, en música, com parlada per la ràdio, ja veuràs. O sigui, tindrem. Jo crec que, Joan, et quedaràs bocabadat.
Segur.
Encisat, dius... Oh.
Encimismat, que diuen.
Encimismat.
Un duelo al sol de veus meravelloses, no?
Joan Trias, Cristina Lamar.
Sí, home, sí.
Era qui guanya aquí.
Ella.
Ella.
Ella, ella, ella.
Sí, doncs això és el Tom per la vida de Cristina Lamar.
Doncs vinga, va, nosaltres continuem. I què recordem un dia com avui, Judit?
Avui, un dia com avui.
Sí, és normal que et despistis.
Judit Vallès.
És normal que et despistis perquè José Matos és ballant.
Exacte. S'ha de fer una mica José Matos els discos tu.
És el Toni Manero de Ràdio.
Exacte.
És com a la pel·lícula de...
Fiebre del sábado noche. Doncs...
Sí, també. En fi...
No té ni idea de lo que li estàs parlant,
tu
eh?
Tu pensaves en Toy Story?
No, amb la pel·lícula de fa poc, la d'en Berger, la del
robot
gos...
Dreams.
Robot Dreams, això, la del gos i el robot...
Ah, perquè sí,
robot
la banda
Dreams.
Sonora és aquesta.
Sí,
és
exacte. No, i estava pensant...
Va guanyar un premi, eh? Aquest
sí, sí, estava pensant que el dia no acompanya gaire aquesta cançó.
No.
En fi, què va passar un dia com avui? A partir del 1970 es va començar a celebrar el Dia Mundial de la Mare Terra, cada 22 d'abril. De fet, fixa't, va ser el primer cop que es reclamava una acció immediata per salvar el planeta d'una forma tan contundent. Ho va fer les Nacions Unides amb l'objectiu de marcar aquest dia als calendaris i conscienciar la humanitat sobre els problemes de la superpoblació, la contaminació, la importància de la conservació de la biodiversitat, etc, etc, etc. En fi, això va passar el 1970, dia d'avui. Em dóna la sensació que estem igual.
Una pregunta. Malament. La mama terra és el que es coneix com a concepte de Pachamama?
La Pachamama.
Mm. Pachamama, no?
Sí. Latinoamèrica és Pachamama.
Sí.
Comunitats indígenes, vaja. Mm.
Què més va passar un dia com avui? El 1989 va arribar al número 1 als Estats Units Like a Prayer. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name and it feels like home.
When you call my name, it's like a little prayer. Com mola, eh?
Sí.
I tant. Brutal. En fi, el disc de Madonna va arribar al número 1 un 22 d'abril del 1989 i també el mateix dia va arribar-hi la cançó aquesta que estàvem escoltant, Like a Prayer, que tenia el mateix nom, va arribar al número 1 a les llistes americanes. En fi, tot un temacle.
Un temacle,
sí, sí, sí.
Tot un temacle,
sí.
El 2003 es va estrenar el primer capítol de la sèrie de Los Serrano a Espanya. Oh,
no, m'encantava!
Vuit temporades i 147 episodis.
És així, només em sé aquesta frase.
Ja està.
Un temacle de Fran Perea.
Què tal, ho miràveu?
Home, va ser, jo em passava tots els caps de setmana enganxada a Los Serrano. Però és el que dèiem, eh? És d'aquelles sèries que al final és... Dius, de debò has hagut de fer tots aquests anys de producció i de sèrie per acabar de la manera que va acabar, que crec que ja ho podem dir. Que va ser un somni, que dius, no, no...
Jo m'imagino sempre als guionistes en un estat, no sé com dir-t'ho, lamentable, saps? A les 3 del matí...
¿Por qué no ha sido todo un sueño?
Dient... Ay, que no hay narices.
Mira,
aguanta. Una ràbia com no, quan sí. No saben com acabar les sèries,
jo,
de veritat.
Jo crec que fa més por. Els escriptors o guionistes tenen més por a acabar les coses que no pas a la pàgina en blanc. Sí,
sí, sí. Sí.
Perquè hi ha molts finals, crec que va ser Doraemon també, que tot
sí, que era un somni.
Doraemon també és un somni?
Crec que, no això crec que sí, era no? La llegenda negra de Doraemon.
Que hi ha llegenda aquí, eh?
Sí, és la llegenda
sí?
De que
sí, sí,
era un somni.
Sí, 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 sí.
Ningú sap.
Espero que no.
No, és una llegenda urbana.
Sí, és un somni. Ah,
doncs a mi m'havien dit que era un somni.
Jo em sento molt estafat si és un somni.
Però Los Serrano sí que és un somni. I
sí,
jo també em vaig sentir molt estafada, la veritat.
Quina ràbia. Un altre final que em va fer molta ràbia va ser el final de la sèrie Merlí, que maten en Merlí.
No? Per si algú no ha vist Merlí...
No el maten.
Home, és mort, però em va semblar com un final molt... El van matar els guionistes, això sí.
Sí, exacte.
Però ell no crec que es volgués morir, pobre.
Parlant de Los Serrano, clar, llavors, si és tot un somni...
Sí.
La realitat d'aquest home, del Resines, quina era, en realitat? Està més sol allà? Està sol? Viu sol, la vida?
Me'n recordo, eh?
No sé, però...
Recordo, perquè hi ha uns quants fills que no existeixen.
Hi ha fills que no existeixen, està enamorat d'una dona que no existeix...
És que és el pitjor acabament d'una història, d'una sèrie, en fi.
No, totalment. Però va marcar a molta gent, Lo Serrano, ha marcat moltíssim.
I tant.
La Natàlia Sánchez, en Fran Perea, en l'altre, el que estava amb la Natàlia Sánchez.
L'altre,
eh? L'Elias, Elias, no? Que es diu algo Elias? No sé què Elias, que aquest ara també és cantant. I es va casar fa poc. De fet, està amb una cantant que sortia d'Operació en Triunfo.
Las noticias son mariposas.
Mare,
coses.
Dilluns ja estem cantant aquesta cançó, eh?
De seguida agafem el rumb de la premsa rosa.
Sí.
Home, és que tot està connectat.
Mentre la Olma busca aquesta informació.
Víctor Elias.
Víctor Elias, ja està, però un moment, eh?
Era el petitó, eh?
Era el petitó que tenia la... No, el petitó no. En Víctor Elias era el germà que estava amb la Natàlia, amb aquella noia, la Rosa, que eren els dos que estaven com junts, que eren germanastres.
Hi havia un primer afer entre Fran Perea i l'altre, i després, quan van anar creixent, van dir, per què no estos dos?
I ara vull descobrir amb qui està en Víctor Elias. Un moment, eh? Un segon, sisplau, perquè està amb una persona, una cantant que es van casar fa poc, que venia d'Operació en Triunfo. Mira, sí, ja ho tinc, l'Anna Guerra.
Mira,
amb l'Anna Guerra s'han casat o estan promesos?
Uau.
Sí, van ser portada de Lola fa poc.
De Lola, eh?
De la Ola.
En fi, segueixo. Sí, un tal dia com avui, el 2016, 175 països van signar a les Nacions Unides l'acord de París contra el canvi climàtic.
Sí, funciona molt això, eh?
Moltíssim. No sé si ho van fer expressament de que es firmés el dia de la Mare Terra, suposo que sí. En fi, i un dia com avui van néixer personalitats molt transcendentals.
Yep.
El 1724 va néixer el filòsof alemany Kant, un dels principals filòsofs de la Il·lustració. I, de fet, avui
Li han dedicat una atracció a PortAventura.
Li preguntarem a Leos Pluva.
El Dragon Kant.
El Dragon Kant. Sí.
Uau, no ho havia pensat mai així. En fi, avui fa...
Jo tampoc, fins ara.
Fins ara, exacte.
És fino.
Avui fa 300 anys del seu naixement de Kant, o sigui que potser es fan activitats i celebracions commemoratives al voltant.
Les places.
Gent llegint Kant amb les ulleres posades a la punta d'unes.
Gent preguntant-se coses molt profundament.
Quin paràgraf t'has llegit tu de Kant?
De dónde vengo y a dónde voy.
Exacte.
En fi, el 1870 va néixer el líder de la Revolució Russa, Lenin. Sabíeu quin era el seu nom, en realitat? No era Lenin. Es deia Ulyanovsk.
Ara entenc per què es va posar Lenin, perquè és que l'altre era bastant complicat de pronunciar.
Gran compositor. Lenin i McCartney.
En fi, i el 1904 va néixer Robert Oppenheimer, creador de la
fulla atòmica. Veus tu?
Compte aquí.
Jo vull veure Aitana en Oppenheimer 2.
El del premi, eh? Premi Òscar té el senyor Oppenheimer.
El premi Òscar... No sé de què estàs parlant.
La pel·lícula.
Home, sí, ha guanyat ell.
I també tal dia com avui va néixer la Isabel la Catòlica, que 23 anys més tard, un 11 de desembre de 1474, es va convertir en Isabel I, reina de Castella i Lleó.
Tenia raó, un dia assenyalat per les personalitats per néixer.
Sí,
i per acabar, de qui és l'aniversari avui? De Juan Carlos Unzué.
Bravo.
Exfutbolista, exentrenador.
Molt bé, molt gran.
Que va néixer el 67, per tant, avui fa 57 anys.
I que en faci molts més, sisplau, Juan Carlos Unzué, que ens està donant una lliçó de vida a tothom.
I comentarista, comentarista de Zon.
Sí.
Ho tenim allà comentant partits.
Rafa.
La gent parla, Joan, ja ho saps. Sí, tenim una frase del dia.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comme il s'arrive!
Parole. Écoute-moi.
Je félicite Oppenheimer.
Oppenheimer?
Que cada dia s'ha de dir alguna cosa més...
Alguna cosa més en francès amb el to de l'Endelon.
Exacte, és igual el que diguis.
Aitana. Aitana en Oppenheimer 2.
Que diumenge
fa un telegrat. Aitana.
Aitana. Sí,
sí, sí. Aitana en Oppenheimer 2, todavía más exclusivo.
Sí, 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 sí.
Ara, aquí m'ha fet gràcia, però ves que no més a mi mateix. Perfecte.
No, que t'hem acompanyat, t'hem acompanyat.
No passa res. Jo ja sóc feliç fent-me gràcia a mi mateix. No aspiro a gaire, gaire més. Escolta, avui que deies que és el dia, el primer dia que s'ha celebrat...
Pachamama.
No? La Pachamama.
Pachamama.
Doncs mira, porto una frase de Laia Estrada, la candidata de la CUP a la presidència.
Un especial frases de candidats, eh?
Sí, sí, perquè...
Ara estan donant molts titulars, perquè comencen sí. a fer tots els partits polítics allò de 20 preguntes.
Això.
Sí, avui sí. n'he vist un titular de... aniria a dinar amb Pere Aragonès perquè em faria croquetes.
Qui l'ha dit, aquesta?
Crec que l'Albiach, però...
Mira, no, la Laia Estrada, és que la frase és d'aquest qüestionari que fa el 324, que són 20 Vinga. Preguntes i tal.
Ah, mira.
La Laia Estrada la pregunta amb qui aniries a dinar, amb Puigdemont, ha dit, i amb qui no, amb Garriga, perquè sapigueu, eh? Perquè normalment diuen molts...
Sí.
I ho deixen allà, no? Ella ha atinat molt, en aquest sentit. Però la frase que us porto també és d'aquest qüestionari és... Tanco la aixeta quan m'estic rentant les dents, quan m'ensabono els cabells, em dutxo, no faig banyeres, posem la rentadora plena, el rentaplats també ple. El context és aquest qüestionari, d'acord? I aquesta és la resposta que fa a la pregunta què fas per estalviar aigua? Val? Tanco l'aixeta quan m'estic rentant les dents, quan m'ensabono els cabells, em dutxo, no faig banyeres, posem la rentadora plena i el rentaplats també ple. Com deia l'Elutier, analicem la frase. Comencem pel principi, una cosa que sempre s'ha de fer les persones de bé. Tanco l'aixeta quan m'estic rentant les dents. Amb aquesta resposta, i amb totes les demés, diria, m'he adonat que no estic tan lluny del comunisme, perquè és justament...
Uau! Inesperat.
És justament el que faig jo.
Pues va dir el dia de l'aniversari de Lenin, eh?
Jo pensava, justament, el dia de l'aniversari de Lenin i de la Pachamama. Jo pensava que una dona com ella no se faria una consulta a les bases per si rentar-se les dents, el propi rentat, calia o no calia. Ei, companys, pel bé del planeta, ens rentem les dents o no? Però sí, i la seva forma transgressora d'estalviar aigua és tancar l'aixeta mentre està allà, dale que te pego. Tanco l'aixeta quan m'estic rentant les dents, quan m'ensabono els cabells, també ho fa, quan s'ensabona els cabells, más de lo mismo, no acabo de veure la transgressió per el lloc i la veritat, em sorprèn una mica en... és tot com molt normal, és una mica el que podria fer també Salvador Illa si parlem de cabells ben cuidats. També diu que em dutxo, no faig banyeres, home.
Perdona, en Salvador Illa va sortir la setmana passada dient que tampoc es dutxava, eh? Crec.
Que reduïa la seva higiene no personal. Sí.
Sí, a veure, reduïa la seva higiene personal és que es dutxava molt menys per estalviar aigua.
Salvador, ja passa de dutxar-se un cop al dia cop al mes. Home, jo pensava, respecte a...
Es dutxa amb kombucha, Salvador.
És com la Cleopatra, és com la llet...
Està molt bé, reduir el consum d'aigua, ja era hora que algú fes. Bravo.
Però tornem a la Laia Estrada, si us plau, la líder de la candidata de la CUP. En dutxo no faig banyeres, dic jo que... Jo pensava que per la CUP fer una banyera era cosa de classe alta, saps?
Sí,
de burgesia, que ni tan sols ho contemplarien, que tindrien un subapartat en el seu programa en contra de les banyeres. No m'imagino algú de la CUP a la banyera amb sales minerales, unes espelmes i una copa de vi, no sé. En fi, ens sorprèn, però, escolta, està bé, a favor.
Sí, sí, sí,
i
sí.
També diu que posem la rentadora plena, el rentaplats també ple. Home, un detall, també. T'imagines que diu, no, no, jo cada cop que menjo un iogurt agafo i poso el rentaplats sencer per rentar la cullereta. O cada dia poso la rentadora 5 cops, encara que sigui amb 4 samarretes.
Pensa que ho feien a mà, tot això.
Sí, no?
Els de la CUP.
Home,
clar, és
un gest capitalista.
És que, perdona, és que la resposta en
Tenir rentavaixelles és un gest capitalista.
Home, però el rentavaixelles estalvies aigua, eh?
Sí, això diu.
Si gastes més aigua,
rentar-me. A no ser que mentre fregues...
Una cullereta de
postre. Mentre fregues, apaguis l'aixeta.
O un altre, tinguis un recipient a sota per anar guardant l'aigua. Jo això ho faig, eh?
I després l'utilitzes per tirar-la al vàter.
Correcte.
O les plantes.
Jo, sincerament, amb aquesta resposta de la Laia Estrada, una de dos. O estic jo molt a prop del comunisme, o el comunisme està molt a prop de mi. No sé com. O veig tot molt normal, poc sorprenent, per ser un partit tan transgressor i tan revolucionari. Una mica de decepció, la veritat. I fins aquí l'anàlisi de la frase.
Ai, meu, anem a la girucleta, va.
Si este caballo viene de bonanza...
Giro, va! Què tindrem a la girocleta avui?
Avui tenim un tema molt interessant i molt especial perquè estem de celebració. Perquè per primera vegada es podrà veure a la Sagrada Família de Barcelona una projecció d'art digital que s'ha fet amb intel·ligència artificial.
Boníssim, això. Oh.
Déu-n'hi-do.
Primera vegada que es podrà...
Quina barreja.
Veure si sí, és tota una barreja, és una peça d'audiovisual que es diu Rosa Rosa, amb motiu de Sant Jordi.
Rosa.
I que es pot veure fins... No, Rosa Rosa, Es pot veure fins, sí, des d'avui i fins al proper 27 d'abril, com tota la setmana de Sant Jordi, en commemoració de la Diada. I està situada, a veure si per la gent que ja ha estat a la Sagrada Família, i si no us faig una mena de mapa mental, està dins la Sagrada Família i està just al costat de l'escultura de Sant Jordi. No sé si ara l'ubiqueu, però està al temple, és una escultura de Josep Maria Subirachs.
És Subirachs, sí. Sant Jordi, sí. Per tant, és la façana, no al naixement, sinó a la passió, entenc.
Entenc que sí. Entenc jo que a la quarta dues estaré allà i us ho explicaré
ja es diu,
tot.
Està.
Evidentment, es faré com el mapa mental. Llavors, és com que si estiguessin en una mena de diàleg, tant la projecció d'art feta amb intel·ligència artificial, Rosa Rosae, amb l'escultura de Sant Jordi, i evidentment amb motiu de la Diada de Sant Jordi. Llavors, el que fa és combinar aquesta, perquè hem dit, és una projecció visual feta amb intel·ligència artificial. Què és exactament això? Doncs us heu d'imaginar una pantalla LED enorme i en allà s'hi projecten elements de roses, és a dir, coses que tinguin a veure amb la rosa, ja sigui la rosa en si com altres coses que vinguin d'una rosa, i tots aquests elements doncs, es combinen amb figures i arquitectures d'Antoni Gaudí. És com que Antoni Gaudí i Sant Jordi es donen de la mà en una projecció amb LED feta d'intel·ligència artificial. Llavors, es veu també que dius, si no fos suficient tota aquesta projecció, es veu que estarà acompanyada d'una composició d'orgue. És a dir, que podrem gaudir de tota aquesta intel·ligència artificial projectada...
Són molts estímuls, eh?
Sí, a la Sagrada Família, acompanyada de música feta d'un orgue. I clar, el que volen és que l'experiència doncs, sigui total, tant visual, amb aquesta projecció, com també doncs, auditiva, amb l'orgue, la música d'orgue que ens anirà acompanyant durant aquest recorregut. I llavors que sapigueu que avui a la nit, al vespre, s'obren les portes de la Sagrada Família de forma excepcional, perquè els visitants puguin gaudir-ne més tard de l'horari habitual, i que si teniu la sort de dir-vos Jordi, Jordina, Georgina, o l'equivalent a Jordi, per exemple, George, en altres idiomes, que
Jorge.
Que sapigueu que demà podeu entrar a la Sagrada Família gratis, només per dir-vos Jordi, demà dia de Sant Jordi, i que a més no fa falta que reserveu, és a dir, vosaltres aneu allà, ensenyeu el vostre DNI i podeu entrar amb un acompanyant, és a dir, que a més podeu gaudir de l'experiència no sols, sinó acompanyats. Això sí, us heu de dir Jordi, Jordina, Jorge o els equivalents.
O conèixer algú, també.
Clar. Conèixer algú que es digui Jordi, Jordina o els equivalents, evidentment.
Sants, estic pensant.
Jo crec que no tinc a ningú.
El carretero.
No teniu,
Val molt la pena.
Un tècnic.
El carretero anirà buscat.
No, demà el Jordi i Jordina aniran buscadíssims perquè, clar, poder entrar gratuïtament a la Sagrada Família.
Això és així.
I a part de veure doncs, tota la basílica i el que suposa aquesta projecció feta amb intel·ligència artificial, que és la primera vegada que la basílica de la Sagrada Família fa una cosa semblant, o sigui,
quina meravella.
Per això serà molt interessant de veure, serà molt interessant de parlar-ne, i en parlarem a quarts de dues a l'hora de la girocleta amb Marta Utzet, portaveu i directora de Cultura i Acció Comunicativa de la Sagrada Família. O sigui, que ens explicarà tots els detalls, ens explicarà ben bé on està ubicada i què s'hi veu, i moltíssimes ganes de veure-ho en directe i retransmetre-ho.
Absolutament.
Això a quarts de dues.
Quina meravella. Això a quarts de dues, per cert, la Sagrada Família, que ja sabeu que hi porta la línia 2 del metro i la línia 5 del metro, però anem a la propera estació.
Pròxima estació, Judit Vallès.
I on parem avui, Judit?
Doncs mira, avui anem un altre cop a la Central Station de Nova York, però aquest cop per dirigir-nos a Times Square, una de les avingudes més conegudes del món, on la setmana passada es va batre un rècord mundial. Start spreading the news.
I'm leaving today.
En fi.
Resulta que s'ha fet el rècord d'hores jugant a escacs. Un home ha jugat a escacs durant 58 hores seguides.
Com? 58.
58. Sí.
Dos dies d'escacs, eh?
O sigui, aquí la clau és que no ha dormit.
No.
Exacte, no ha dormit en 58 hores. Sí, sí, molt fort.
O sigui, això són 24, 48.
Dos dies i 10 hores.
Tu, però no t'hi deus veure, vull dir, a la que portes dos dies no saps ni on mous la peça d'escacs.
Però seguint, aquest senyor ha hagut de menjar i anar al lavabo i aquestes coses,
sí,
no?
Sí, 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 feien pauses, cada hora feien unes pauses de 5 minuts.
5 minuts
per menjar, anar al lavabo, etcètera.
Exacte. Com els teus matins.
5 minutets. Sí, sí, sí,
sí. Doncs hi ha competicions d'escacs que la gent utilitza dodots.
En sèrio? Per no aixecar-se del...
Clar, per no, perquè si no fessin trampes, per no anar al lavabo, etcètera, etcètera.
Que fort.
I això ho he escoltat.
Ah, sí.
En fi, fort. Es tracta de Tunde Onakoya, un home nigerià de 29 anys, campió d'escacs i activista a favor de l'educació infantil. Llavors, va començar dimecres al migdia la partida i va arribar a 58 hores dissabte a la matinada.
Mare!
Va superar l'actual rècord de la marató d'escacs, que era de 56 hores, 9 minuts i 37 segons, que ho havien aconseguit el 2018 uns nois de Noruega. Però el que el va impulsar realment no era batre aquest rècord Guinness, sinó recaptar 1 milió d'euros per l'ONG que havia fundat el 2018, que es deia Chess in Slums, es diu Chess in Slums. Una organització...